la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 321 des dels nostres inicis i onzena d'aquesta novena temporada. Tal com era del tot predictible, Gladiator 2 ha entrat amb força a la taquilla espanyola. L'esperadíssima seqüela de la pel·lícula que va ressuscitar el gènere del plenum l'any 2000, conquerint crítica i públic, s'ha posicionat directament a la primera posició, aplegant més de 750.000 espectadors el primer cap de setmana i recaptant més de 5,7 milions d'euros. D'aquesta forma, la darrera producció de Ridley Scott ha superat totes les expectatives. Amb aquestes dades i aquesta projecció, la seqüela pot marcar-se com a objectiu batre l'original, que va amassar prop de 20 milions d'euros, portant a les sales de cine prop de 5 milions d'espectadors. Batrà Lucio a Máximo, l'èpica i històrica pel·lícula d'acció, compta amb una exitosa banda sonora original creada per Harry Gregson-Williams i que avui escoltarem plegats. Però abans d'entrar en matèria, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Ho tenim tot a punt? Doncs vinga, som-hi!
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Un any després de l'estrena de la primera entrega de Gladiator, ja s'estava donant voltes a la idea de crear una continuació a la història. El que no es tenia clar és si havia de ser en forma de prequela o seqüela. En un primer moment, es va pensar que David Franzoni, el guionista de la primera part, havia de ser l'encarregat del projecte, però l'any següent es va anunciar que realitzaria una seqüela amb John Logan com a màxim responsable del guió. De fet, Logan ja havia participat juntament amb Franzoni i William Nicholson en la confecció del guió de la primera entrega. La trama, ambientada 15 anys després, incluïa els guàrdies pretorians que governaven Roma i a un Lucius ja adult que buscava la veritat sobre el seu pare biològic. Recordem que l'actor Spencer Tripp Clarke va interpretar en 13 anys el personatge de Lucius, el fill de Lucille i nebot de Commodo a la primera part de Gladiator. El mes de desembre del 2002 es va anunciar que la trama de la pel·lícula inclouria imatges prèvies relacionades amb l'origen de Lucius, així com escenes posteriors que representen la resurrecció de Maximus. A l'any següent, Ridley Scott va anunciar que el guió estava finalitzat, al temps que confirmava que la història centraria en el fill secret de Maximus, Lucius. Van haver de passar 2 anys més per tenir notícies de l'evolució del projecte. El director va declarar que, tot i que totes les ments creatives que havien estat involucrades en Gladiator estaven treballant en com continuar la història des d'on s'havia quedat, encara no havien trobat la fórmula correcta per donar-li continuïtat. Durant aquest temps, Nick Cave va rebre l'encàrrec d'escriure un nou esborrany del guió. En aquest esbós s'involucrava a Maximus en el purgatori, que ressuscitava com un guerrer etern i immortal pels déus romans. I Maximus era enviat a la Terra amb l'encàrrec de detenir l'impuls del cristianisme, matant a Cris i els seus deixebles. El guió de Cape també incluïa Maximus lluitant a les Creuades, la Segona Guerra Mundial i la Guerra de Vietnam, amb un final del tot surrealista, on a l'actualitat el personatge treballava en el Pentàgon. Evidentment, aquest guió va ser rebutjat. Després d'experimentar dificultats financeres a la dècada del 2000, DreamWorks Pictures va vendre els drets de Gladiator i les pel·lícules d'acció real anteriors a 2006 a Paramount Pictures. Aquell mateix any, el projecte de crear una seqüela de la pel·lícula es va aturar. 9 anys més tard, Ridley Scott va anunciar que els problemes de reintroduir novament el personatge de Maximus, tenint en compte que estava mort, s'havien resolt. De la mateixa forma, continuaven les converses amb Russell Crowe per reprendre el seu paper. El mes de novembre de 2018 es va anunciar que Paramount havia donat llum verda a la segona part de Gladiator. Scott estava negociant tornar a posar-se al darrere de les càmeres amb un guió escrit per Peter Craig. En aquest nou plantejament, la història succeiria entre 25 i 30 anys després de la primera pel·lícula i la trama centraria en Lucius. El mes d'abril de 2021, Chris Hemsworth s'acosta a Russell Crowe amb una proposta per involucrar-se en el projecte i coproduir la pel·lícula. Poc després, Scott va manifestar que s'estava treballant novament en el guió. En aquesta ocasió, era David Scarpa, que havia treballat amb el realitzador a Napoleon, el que estava reescrivint-lo. El mes de gener de 2023 va començar el procés de buscar l'elenc més escaient per tirar endavant el projecte i l'equip tècnic.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas, a Ràdio Sabadell 94.6.
Paul Mescal va ser el primer actor escollit per donar vida a Lucius en la seva edat adulta. Ja us he comentat al llarg d'aquest programa que la primera entrega el personatge va ser interpretat per un Spencer Tree Clark, que en aquells moments tenia 13 anys. Al mateix temps es va informar que Arthur Max i Jantin Yates, dissenyador de producció i dissenyador de vestuari respectivament, també treballarien en aquesta nova versió de la pel·lícula. Ridley Scott va tenir el pressentiment que Mescal podia estar al nivell de Russell Crowe. Austin Butler, Richard Madden i Miles Teller també van ser considerats per interpretar el paper principal, però finalment Mescal va ser l'escollit quan dos alts executius de la Paramount van veure l'actuar a l'obra Un tramvia anomenat Desig, que s'estava representant al West End, i les dones del públic havien manifestat la seva alegria quan es va treure la camisa. Mescal havia vist la pel·lícula amb el seu pare quan només tenia 13 anys. Per preparar el paper, l'actor va començar un entrenament que consistia en menjar moniato i carn picada per augmentar els seus músculs i va fer un repàs a la història romana que havia estudiat a l'escola. A més, va practicar coreografia de lluita, entrenament en cavalls i lluita amb espases. El mes de març de 2023, Barry Coogan va iniciar negociacions per formar part de l'elenc en el paper de l'emperador Geta, també conegut com Publius Septimius Geta, mentre Denzel Washington era escollit per donar vida a Macrinus, un antic esclau que planeja controlar Roma. A més, John Matheson tornaria com a director de fotografia en aquesta nova entrega. Durant el mes d'abril es va anunciar que Connie Nielsen i Jaimon Hounsou reprenien els seus papers com Lucilla i Huba, respectivament, mentre que Joseph Quinn s'incorporaria a l'elenc com l'emperador Caracalla. Un mes després, Pedro Pascal, May Calamely, Leo Russ, Derek Jacobi, Peter Mensah i Matt Lucas es van unir al projecte amb Fred Hechinger iniciant les seves converses per interpretar l'emperador Geta, després de que Coogan abandonés el projecte per conflictes laborals. D'aquesta forma, Derek Jacobi reprèn el seu paper de senador Graco, tal i com fes a la primera entrega, i Hechinger aconsegueix incorporar-se a l'equip actoral. De manera semblant a Mescal, Pascal es va sotmetre a un intens entrenament de gladiadors per donar vida al general Marco Acacio, un dels papers més rellevants de la pel·lícula després del de Lucio Vero. Tot un repte que, en paraules del propi actor, ha estat l'experiència més emocionant de la seva carrera. Ridley Scott va utilitzar tres localitzacions principals per la seva pel·lícula, rodada entre juny i desembre de 2023. A tot això s'ha d'afegir que hi van haver diverses interrupcions per les vagues de guionistes i actors, mentre que la producció es va allargar fins a principis de 2024. La primera etapa del rodatge es va centrar a Ouarzazà, al Marroc. Allà es troben els Atlas Studios, on durant el mes d'abril de 2023 van ser recreats paratges remots de l'Imperi Romà, com les antigues províncies de Numídia, Llar de Lucius i Mauritània. A més, es van aprofitar les dunes i les formacions rocoses del voltant per rodar escenes exteriors. Aquesta ciutat, al sud del país i als peus de l'Atlas, és anomenada la Porta del Sàhara, perquè és un epicentre turístic per als que volen viure l'experiència de caminar en camell i dormir en una jaima sota un mantell d'estrelles. A les afores de la ciutat es troba el Kashba, o poble fortificat, d'Aïb Ben Adú, una ciutadella de carrers laberíntics construïda en tova que ja havia estat utilitzada com a escenari de la primera entrega de Gladiator i que també es pot veure a la tercera temporada de Joc de Trons.
La llanterna màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Altres llocs històrics d'importància són el Kashba de Taurir, al centre de la ciutat, que permet conèixer la història de les cultures àrabs i berbers de Marroc, l'antiga fortalesa de Tifoltu i l'oasi de Fin, que emergeix com un jardí de palmeres enmig de l'àrid paisatge de roques. Deixant enrere el Marroc, l'equip de filmació va posar rumb cap a Malta, on Scott va tornar a fer servir el Fort Ricasoli per recrear l'esplendor de l'antiga Roma, així com algunes de les batalles navals més impactants de la pel·lícula. Aquest fort, ubicat en un extrem rocós de la ciutat de Càlcara, va ser construït per l'Ordre de Sant Joan entre 1670 i 1698 per protegir l'entrada al port més important de l'illa. De fet, és la fortificació més gran de Malta. Per veure en detall les seves grans muralles de color crema de 20 metres d'alçada, el millor és veure-ho des d'alguna de les embarcacions que creuen entre La Valeta i Calcara, o des dels miradors del fort de Sant Elm, l'altre gran baluard que protegeix la capital maltesa. Però, sens dubte, una de les jugades més ambicioses d'Scott va ser aixecar una rèplica parcial del Coliseu, amb estàtues i tota la pompa, on es van recrear lluites entre gladiadors i combats entre feres. La tercera localització d'importància a Gladiator 2 és la vall de Devil's Dyke, al comtat de Sussex, Anglaterra. Aquest paratge en forma de V baixa, possiblement creat després de la darrera glaciació, va ser utilitzat com a escenari per filmar algunes de les batalles més importants de la pel·lícula, amb la idea de representar les terres de Lassi que envoltaven la Roma imperial. De fet, segons el diari The Times, a inicis de 2024, s'ha vist l'actor Paul Mescal, banyat en sang, tornant a rodar escenes de combat sota les ordres de Scott. Ara que no queda ni una espasa ni un escut de tretzo per terra, en aquesta vall del Parc Nacional dels South Downs, al sud d'Anglaterra, es poden fer circuits de senderisme, permetent als visitants que, un cop assolit el cim dels turons, puguin presenciar fantàstiques panoràmiques del Camp de Well i el Canal de la Mànega, i fins i tot, si el dia està clar, podem observar l'illa de Wight. La banda sonora de la pel·lícula va ser publicada el 15 de novembre de 2024, tot i que un mes abans va ser llançat un senzill amb el tema principal. Aquesta partitura marca la setena col·laboració professional entre Scott i Harry Gregson-William. El compositor, col·laborador habitual de Hans Zimmer, també va escriure música per Marte, El regne del cel, El último duelo, La casa Gucci, Prometheus i Exodus, Dioses i Reyes. Per completar la banda sonora, el compositor va col·laborar amb més de 100 músics a Los Angeles, a Galícia, Londres i altres parts d'Europa. Efectivament, he dit a Galícia, on el luthier, compositor i intèrpret Abraham Cupeiro és un dels artífexs de la banda sonora composta pel britànic. Harry Gregson-Williams es va desplaçar des de Los Angeles fins als estudis a Brigueiro, a Friol, on el músic Sarrià va enregistrar alguns dels sons que s'escolten a la pel·lícula. També trobem una picada d'ullet a la banda sonora original de l'any 2000, escrita per Hans Zimmer, en incloure el tema original de Gladiator, Now We Are Free. Més enllà de la gran orquestra i els cors que requeria aquesta història èpica, el compositor va sentir la necessitat de fer servir alguna instrumentació única per ajudar a donar forma a la narració. La instrumentació especial va ajudar a portar un sentit de singularitat d'aquests personatges i llocs. Gladiator 2 va tenir una estrena mundial a Sydney, Austràlia, el 30 d'octubre de 2024, a Espanya i al Regne Unit el 15 de novembre i als Estats Units una setmana després. Es preveu que la pel·lícula ingressi entre 42 i 47 milions de dòlars només al cap de setmana d'estrena, competint amb la també recent estrenada Wicked de la Universal Pictures. Sembla que la indústria, que ha vist en Gladiator un filó, no deixarà escapar l'oportunitat de fer uns calerons, perquè ja s'han iniciat les primeres converses per la tercera entrega de la saga. Com moltes vegades us dic, haurem de veure com evoluciona el tema i com es succeeixen els esdeveniments. Només cal esperar. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades. a Ràdio Sabadell 94.6.